La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 17 de juliol, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que enceta el seu darrer dilluns de la temporada. I comencem programa, com sempre, amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. I ell, no ens l'oblidéssim, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré com heu d'organitzar les vostres neveres per aconseguir una bona conservació dels vostres aliments. A més, també tindrem temps per fer un repàs pels argots juvenils més utilitzats per descobrir quan en sabem del vocabulari de les noves generacions. Creieu que Joan Trias passarà la prova?
Oh.
Doncs si voleu descobrir-ho, quedeu-vos que en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem del pare de Mortadelo i Filemón, l'historiatista espanyol Francisco Ibáñez. Esbrinarem què ha significat per la gent del carrer tot el llegat de l'autor i analitzarem la seva figura de la mà de la nostra experta del dia.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Avui també obrirem a la caravana la plana de Crònica Negra amb els nostres crims, o gairebé.
El doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal, ens posarà sobre la taula el cas d'una parella de Viladecans en el qual es va ometre el deure de socors quan la dona, malalta de diabetes, va patir una baixada de sucre i finalment va morir.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet, Núria.
I avui, després de 23 dilluns, enfrontant les millors festes de Catalunya, arriba per celebrar la gran final on coneixerem la festa preferida de Catalunya pels nostres oients. A més, com cada dilluns, també repassarem a la Lotoagenda quines són les activitats de les que podrem gaudir els propers dies i el que queda d'estiu arreu del territori, Tarragona inclosa.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Nina.
La cantautora i actriu de doblatge Carla M.K., que avui ens ve a presentar el seu àlbum debut Estem vius tot el rato. Un disc que ens porta a experimentar i sobretot a qüestionar-nos els petits detalls de la vida a través de sons electrònics. Amb ella parlarem de música, de la indústria musical, però també de doblatge.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i òpera, Andreu.
Leo Espluga tornarà a pujar a la caravana per parlar-nos de principis i finals i la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boronkova ens farà una masterclass sobre òpera per als més principiants i ens parlarà de les àries més famoses en la cultura popular.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Carla amb K. I a veure, m'agrada el nom, no és original, he de dir, però sona bé perquè és un aclariment, no? Mm-hmm. És a dir, és com qui diu Esther Amac o Kim amb K. I també us he de dir que en alguna fotografia doncs, s'assembla a l'Eva Soriano,
Ep.
Aquella humorista que té el Showriano a Movistar Plus i que fa el matinal de Cuerpos Especiales a Europa FM. Quan la veigueu, si entreu a les seves xarxes socials, jo crec que estarem bastant d'acord. Dit això, primer deixeu-me que us digui que avui tenim la veu que tots escoltem quan marxem de vacances, donant-nos aquelles indicacions de seguretat a les quals moltes vegades no hi fem ni cas i després tots són crits i angoixes. I efectivament, Carla Mercader és la veu en espanyol d'algunes indicacions d'una companyia de low cost en groc i gris, per no dir marques, i que tots vam descobrir per un reportatge que va fer a TV3 de les veus corporatives. També us he de dir que la seva mare també fa veus corporatives, si no m'equivoco, és la dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Mm. Si comencem per les fotografies del seu disc, a veure, la portada és original en una porta d'un ascensor, no?, que té pinta a ser minúscul, però està en una posició que com tardés molt el fotògraf o fotògrafa a fer-li la fotografia, després segurament va estar 3 dies amb mal d'esquena, perquè només hi recolza l'espatlla i fa com una mena de pont a les portes de l'ascensor. Tot plegat una mica estrany. Però en positiu diré que ha fet un vinil del seu disc i això m'agrada molt perquè de tant en tant...
Versió vintage, eh?
Sí, ja no es porti.
Ara.
El tema vintage, com bé deies, fotografies amb càmeres, retro i alguns dels seus videoclips ambientats als anys 90, ai, anys 90 també, 80, m'encanta, sincerament. I ja per acabar, té vídeos casolans tocant la guitarra i cantant, que això ja sabeu que per mi és un punt positiu, però li resto per la fotografia del 7 de desembre del 2022, on se la veu a ella a un ascensor i es fa una fotografia en flash. El mirall de l'ascensor. No, les persones que fan això no es mereixen punts positius. Tot i això, i si fem balança, Carla Mercader o Carla MK es mereix que la provem amb nota.
Va, explica'ns el teu toc.
Doncs a veure, avui us vinc a parlar de la platja. A veure, en aquest programa ja he deixat bastant clara la meva posició sobre les platges, no? I sabeu que jo prefereixo el riu mil vegades més. Ara bé, com sempre, de vegades doncs, vas a la platja i et trobes amb el típic dia que hi ha bandera groga, hi ha mala mar, i això és sinònim de... 1. No veure-hi res, perquè la sorra s'escampa. I 2. Hi ha moltes algues. I aquí em vull aturar, perquè sí que és cert que són bones per algunes coses, però molesten que doni gust. Si se t'enganxen el cos, el cap, et toquen, i no saps si és un peix o què és. En fi, tot plegat, la balança es torna més cap al negatiu que cap al positiu de les algues.
Què és el que odies, Andreu?
Doncs avui us vinc a parlar de les notícies que són d'avions en època d'estiu. I us parlo perquè aquest cap de setmana un avió al Prat va haver-se de quedar sense despegar perquè un ocell s'hi havia enclastat.
Tot just quan anava a sobrevolar, l'avió.
Exactament. Entenc que ha de ser notícia, però per aquella gent cagada com jo, que hem de viatjar aquest estiu sols, doncs no m'agrada perquè et fan posar en tensió. A més, la notícia no es queda aquí, perquè altres mitjans que van parlar amb alguns afectats van dir que hi havia gent cridant i molt espantada i que van haver de baixar pel tobogan d'emergència. Bé, a mi em passa això, ja us dic que no ho explico perquè em desmaio a dalt de l'avió abans de baixar, ja t'ho dic.
Què és el que et fa feliç?
Doncs que per fi m'ha arribat la pulsera del Tomorrowland, del festival que es fa a Bèlgica, i clar, després d'haver pagat el que vaig pagar, que era una milionada, doncs... És bastant guai, no?, perquè és un llibre on t'explica una història amb què està ambientat aquest any el festival, i després dins hi ha un castell imitant l'escenari principal de Tomorrowland. Sabeu aquests llibres de nens petits que quan obres...
Sobre el castell.
Es desplega. Sí. Doncs això, i després també hi ha la pulsera, que no és com la típica, no?, sinó que és una corretja, diguéssim, que te la pots treure i posar.
Home,
llavors això a mi m'agrada molt.
Sí, ja tocava.
No has de fer tejemenejes per treure-la.
Propòsit vell, va.
Doncs a veure, com us explico jo això? Vaig dir divendres en aquest programa que n'aprendria de la primera cremada i que em posaria crema. I això va ser... Bé, me la van posar. O sigui, així va ser, no? Però aquí, els caravaneros que m'estan veient, doncs sí, sóc Rudolf, no? A la cara no me'n vaig posar i torno a estar en les mateixes. Per aquells que aneu a la platja, poseu-vos crema, perquè diumenge jo estava, per exemple, fet pols i ara mateix també n'estic una miqueta. Sobretot per les cremades a la cara, perquè, doncs això, una mica d'insolació, diríem, et provoquen, no?
Pels bombers com jo, un clar referent, Andreu González ara mateix és el nou automàtic.
Sí.
És així. Només em falta trucar.
Sí. Propòsit nou.
Bé, de fet, ja ho faig.
Ja ho faig trucar. Perquè ets productor, sí.
Exacte, que he caigut. Bé, el propòsit nou, doncs sí, avui anar a votar, si em trobo bé, i igualment fer una cua de bojos, segurament, no? Però s'ha d'anar a votar perquè hem d'exercir el nostre dret a vot.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, avui abans de començar he de dir un parell de coses.
Va, som-hi.
Primera, Andreu, si has d'anar a fer cua... Compra't aquells paraigües que es posen al cap.
També.
No, perquè fa patir aquest noi.
No, fa patir.
És que els oients no el veuen.
Està molt vermell.
Mira, no, t'he de dir una cosa. La cosa positiva de l'oficina de correus on vaig jo és que hi ha ombra a la tarda.
Ah,
llavors,
encara.
Sí, però un ventall sí que me l'hauria d'emportar per no passar calor.
I no una gorreta amb aquelles de ventilador?
Oh, això és brutal.
De ventilador?
No les has vist mai?
No.
Hi ha unes gorres,
exacte, que a la visera tenen un ventilador.
Ah,
sí, és que bons invents,
Tiren aire a la cara.
Bé, segona cosa, avui, abans de començar, deixa'm explicar als nostres oients que comença oficialment el compte enrere per les nostres vacances.
Ara sí,
D'acord? Falten 5 dies. Summer.
Ai,
que es noti aquí les influències.
Ai, sí, sisplau. Sí,
per favor. Tu has vist, Joan Trias, aquesta pel·lícula de High School Musical?
Sí.
És que volia posar la cançó, només. He pres aquesta llibertat.
És ideal, aquesta cançó.
5 dies? Sí. Com ho viveu vosaltres? Teniu ganes? No teniu ganes? T'imagines que algú diu no?
No.
Estic treballant tot l'agost.
Unes ganes de divendres bastant fortes, sí.
Vinga, doncs necessitava cridar-ho als quatre vents i ho he fet, perquè aquest programa hi ha llibertat, no?, per fer el que volem.
Sí, home, i tant.
Doncs mira, ja ho he fet. Dit això, ara sí, arrenquem una nova edició de La Cara B i ho faig plantejant-vos una pregunta que penso no us heu fet mai i que més tard respondrem. Uh-huh. On guardeu cada aliment dins la vostra nevera i per què ho feu d'aquesta manera?
Ah,
bona aquesta.
Ui, hi ha moltes coses, sí, és que és tot un món, eh?
Us ho havíeu plantejat mai, això?
Però, sí.
Sí?
Jo sí, perquè la meva família ho ordena d'una manera i jo em dona bastanta mania, saps? Sí? I ho haig de reordenar a vegades.
Tens tocs, també, eh?
Però és un tema de gustos o ho fan perquè, per exemple, un aliment, si el col·loques a un lloc, es conserva millor que si el col·loquessis a un altre?
Mira, jo ho faig perquè, justament, l'aliment estigui més ben conservat.
Ah, molt bé, doncs així.
Per colors i coses d'aquestes. Ui,
de fet, a vegades hi ha neveres que tens el dibuixet.
Sí.
D'on va les coses.
De veritat?
Els calaixos.
Jo és que tinc un problema.
Deuen ser neveres per rics, no?
Només tinc un calaix, jo, de la nevera.
Gir dramàtic.
Perquè compartim.
Ah, perquè comparteixes la nevera.
No pateixis. Jo tinc, saps les típiques que t'emportes a la platja? Més o menys la mateixa. No passa res, vull dir...
Cadascú té els metres quadrats que té.
Exacte. Bé, doncs abans de respondre aquesta pregunta, deixeu-me explicar als nostres oients que conservar els aliments de manera adequada és la clau per evitar que hi apareguin bacteris causants d'intoxicacions alimentàries.
Compte'm, això que és seriós.
Sí. És per això que, per reduir al màxim el risc de patir intoxicacions, no només cal escollir la temperatura correcta, sinó que també cal parar compte amb allò on col·loquem cada aliment dins la nostra nevera. Repeteixo, insisteixo, s'ha de conèixer molt bé quines parts de la nevera són les més fredes, perquè vosaltres ho sabíeu, no?, que hi ha parts més
fredes,
i més
fredes. Sí.
D'acord. Doncs les hem de conèixer i saber quines no ho són tant. Mm-hmm. De fet, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, el creixement dels microorganismes a temperatures baixes es torna més lent i fins i tot s'arriba a aturar, depenent d'on col·loquem cada aliment. Per això, tenir aliments en fred és una brillant manera d'evitar infeccions i intoxicacions. Ara hem fet ja el context, d'acord? Uh-huh. Dit això, anem a respondre a la pregunta. On hem de guardar cada aliment dins la nevera? Mentre us ho vagi explicant, si voleu, em comenteu si ho feu o no ho feu.
Perfecte.
I els oients també, com sempre, poden participar, Doncs pel que fa a la distribució dels aliments, el primer que hem de tenir en compte és que la porta de la nevera és la zona menys freda. Té lògica, no?, perquè està...
Sí.
Val. I, per tant, no s'hi han de guardar els aliments peribles, que són aquells aliments que mantenen les seves propietats durant un període limitat de temps.
Comencem malament.
Sí?
Sí, home, perquè jo és on hi poso la llet.
Ah, clar, jo també.
Val. Per tant, anem a fer la pregunta, no? Què hi hauríem de guardar a la porta de la nevera? Doncs begudes, que entenc que aquí no hi entra la llet, senyor
Suposo
Joan Trias.
Suposo que no.
Begudes, com ara l'aigua, per exemple.
Sí, el suc.
Melmelades, melmelades.
Sí.
I salses.
Val.
Salses cèsar, salsa barbacoa, etc.
Correcte.
Per tant, no ho feu així, ja, per començar vosaltres.
No, jo això sí.
Només la llet.
Ah, sí, menys la llet, sí, la llet. Està allà, també.
D'acord, si parlem dels prestatges superiors i centrals de la nevera, els localitzem?
Sí.
Doncs heu de saber que són una zona bastant freda, per tant, hem de guardar-hi aliments com els làctics, embotits i plats que ja s'han cuinat, d'acord? Aquest, insisteixo, és el lloc ideal per deixar els productes que ja s'han obert i que hem de congelar en fred. Això ho feu?
Làctics sí, perquè va el formatge del de tot.
Uh-huh.
Embotits també, plats cuinats no.
Plats cuinats no.
No els deixo més pel mig.
Realment, és que jo ho seré
és
sincera,
tot un món,
no m'ho penso tant. Jo vaig al súper i ho col·loco
com
mi cap.
No, és veritat,
sí,
que és tan
petita. Sí, també, clar, aquesta és l'altra, que a vegades
si
has de fer
una nevera
Tetris.
Supergran...
Jo és que tinc uns altres inferiors, llavors això no...
Clar,
no compleixo gaire. No.
Bé, però per un futur potser et servirà,
sí.
Si continuem analitzant les parts de les nostres neveres, també ens hem de fixar en els prestatges més baixos, d'acord? Mm. Allà és on hem de deixar els aliments més peribles, ja que la zona és més freda. Per tant, aquests serien els prestatges perfectes per guardar-hi, per exemple, la carn o el peix cru, o pels aliments que estem descongelant, d'acord?
Sí. Aquest calaix ha de ser així sempre.
Sí.
Va, doncs ja per anar acabant, pel que fa al calaix inferior, sabeu aquell que a vegades està tapat?
El gran.
Doncs heu de saber que no és una zona massa freda perquè els calaixos protegeixen els aliments del fred directe. Per tant, aquest seria el lloc perfecte per les fruites i les verdures, ja que un fred extrem podria deteriorar-les. Jo això sí que ho faig.
Escolta, Déu-n'hi-do, Sí.
Sí, una masterclass en organització de neveres.
I és que la meva nevera ja té el dibuixet. de la fruita.
Ah, molt bé. Sí.
Que et deia dels dibuixets.
Per tant, a moda de resum, recapitulem. A les portes de les nostres neveres, que són la part més, menys freda, hem dit,
sí,
hi hem de guardar begudes i salses.
Sí.
Llavors, a la part superior i del mig, làctics, embotits i plats cuinats. Uh-huh. A la part més baixa hi guardem la carn i el peix cru o aliments que es volen descongelar. I al calaix inferior, de baix de tot, fruites i verdures.
Està molt bé.
Ja està. D'aquesta manera ja sabeu com heu d'organitzar les neveres. I llavors, si es fa malbé un producte, jo ja us he explicat.
Clar, 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 el producte no és igual.
Feu-li cas a Núria Ros i als seus consells. Més cosetes, Núria.
Va, sí, canviem de tema i ho fem per parlar d'argots juvenils. I ara ens ho passarem bé.
Compte,
val? Perquè ens entenguem, vull que descobrim entre tots com parlen els joves d'avui en dia i quan d'allunyats estem o no davant d'aquest vocabulari.
Val.
I per descobrir-ho farem una mena de joc, d'acord? Ja que ens apropem a les vacances, anem-ho a passar el millor possible, val? Jo us diré un total de 6 paraules típiques a dia d'avui de moda entre el jovent.
Val.
I vosaltres, és a dir, en Tomatic, Andreu González, en Joan Trias, la Nina Agustí i en José Matosas, m'haureu de dir el que creieu que signifiquen.
Val.
D'acord? Com sempre, els oients ens poden trucar i compartir les respostes si és que volen.
Sempre, 93-409-2771.
Val. Creieu que us en sortireu o no? Perquè, clar...
No.
Pot ser dramàtic, això.
Sí,
pot ser molt dramàtic.
Exacte. Perquè crec que estem bastant... O sigui, nosaltres, els més joves, diguéssim, del programa, estem ja allunyats de la joventut.
Imagina't.
Llavors, sí, imagina't, clar. Joan Trias.
Imagina't.
És a dir, moltes paraules aniran per tu, Joan Trias.
Sí, sí,
perquè
sí,
ho he fet senzill.
Ah, sí? Tu te n'has trobat alguna que diguessis, ostres...
Que no sapigués.
Sí,
sí, sí.
Ui, doncs aquí ja tindrem un problema, tu.
Ja veuràs.
Va, expressió, perquè més que paraules són expressions, eh? Número 1, bif. Joan Trias, què significa bif?
A mi l'únic bif que conec és el del roast beef.
Sabia que contestaria això.
I poc més. Saps el que vull dir?
Bif.
No en tinc ni punyetera idea.
A veure, mira, Joan, acabo de canviar les regles del joc.
Ah, dóna-li una frase.
Totes les preguntes aniran per tu. I llavors, l'Andreu i la Nina són comodins, i
val,
el José, val? Llavors t'ajudaran. Doneu-li alguna pista.
Parella.
Parella?
Sí,
parella.
Mm. Sí, baralla.
Comentar...
Mm. Sí, sí, està bé, està bé.
Sí.
Mira, si vols... No, és que no t'ho vull
posar. És que, clar,
sí.
Això, una
ja
cosa,
està, ja ho sabrà.
Quin programa de televisió sembla aquest?
Ah,
el de Reacción en Cadena.
Ah, així m'agrada, fent publicitat d'altres
programes. Inventant
nous
conceptes de programes. Escolta'm.
No, ni punyetera idea que és
concentració.
Bif,
bif. Et posaré un exemple.
Va.
Hi ha bif entre els integrants de la caravana.
Uf.
Sí?
Bon rotllo.
No, és una... És
no.
És una manera de parlar.
El contrari.
No. Pues mal rotllo.
Bé, li direm.
Sí, digue-li ja. Perquè...
Bif és una baralla física o verbal entre dues persones. Era un exemple, el que acabo de dir la caravana.
No,
Nosaltres, el mut és molt positiu.
No hi ha bif.
No hi ha bif.
Correcte.
No hi ha bif. D'acord? Per tant, Joan Trias...
El si mut ja arribo, no ens passem.
Home, pues jo te l'havia posat, perquè pensava que no arribava.
Has posat mut?
Sí. No, ara hi arribarem. Escolteu un moment. Joan Trias, si algun dia vas a fer canyes, una cervesa, amb gent més jove, doncs tu arribes allà i dius... Escolta'm, el bif que hi ha entre aquesta persona i l'altra no us el creieu ni vosaltres.
Mira, Ros, veiem si no acabarem temporada.
No?
Vinga, va.
I en Joan...
Salseig, així, de baralles.
Va, expressió número 2. Creepy.
Ai, creepy és com,
sí,
com que et fa... No sé com es diu, basarda.
Sí, sí. No.
Aviam, si algú sap què és basarda.
Sí, ho està dient bé.
Oh. Amics.
Sí.
Sí.
Bé, realment significa inquietant.
Basarda, sí, et fa basarda.
Sí.
Aquí és que acabem de donar la imatge de,
la dic jo en català, hi veureu,
de les dues cares de la moneda.
Exacte.
Sí, perquè entre basarda... En fi, val. Per tant...
Núria Ros, sabies què és basarda?
I tant, la meva àvia ho diu moltíssim.
Veus?
Sí, sí, sí.
La meva àvia diu.
Escolta,
com us passeu?
Posarem un exemple perquè els oients posin en context aquesta paraula. El número desconegut que m'acaba de trucar... És molt creepy.
Val. Sí, sí, un número molt estrany.
Sí,
i que fa
sí,
cosa.
Sí. Doncs bé, Joan, de moment no aprovaries, però...
No, una sí, una no.
Expressió número 3. Cundir. Cundir.
Cundir de cundir, d'en castellà.
Cundir.
No, és que no sé en quin idioma m'estàs parlant.
En català. S'utilitza en català.
Sí.
I també es pot utilitzar en castellà.
Sí.
Pues cundir,
sí, anaves bé. Però cundir. Què significa?
Que cunde.
Vale,
no sé
i què
com
ho
explico, això.
A tu, per exemple, un plat de patates fregides
et condeix. Sí, que et ve de gust.
Molt bé!
Molt bé, Joan.
Bravo!
Bravo. Està suant, clar, literalment.
Un exemple seria...
S'ha d'aventar, sí, s'ha d'aventar.
Un exemple seria... Et condeix sortir de festa de mala nit?
Sí.
Bé,
sí, sí.
Has provat, eh? De moment, de 3...
Dues.
No està malament, no està malament.
75%, eh?
Sí. Llavors anem al número 4. Samat.
Sí.
Aviam.
Joan, aquesta també la saps.
Passat de voltes.
Sí. Digue'm amb una paraula.
Ui, que complicat.
Per què m'ho compliqueu a mi?
Home, clar.
Núria Rosté, les regles del joc.
Passat de voltes és passat de voltes. I Samat és passat de voltes.
Va, exagerat, descarat. Un exemple, el que ha fet aquest noi és molt Samat.
Correcte.
Escolta, m'estan cantant, eh?
Sí, sí.
Estem ampliant el nostre vocabulari, sí? Número 5, m'has dit que ja la sabies. Mut. Què significa mut? Explica'ls-hi als nostres oients.
Moda.
Què? Joan, no.
No escrita mà, eh?
Gir dramàtic dels fets.
Mode.
No, 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 Joan. Mut, M-O-O-D.
Ah, no, això no sé.
No, no, no.
S'ha perdut. Ah, doncs aquesta, t'he de dir, és una expressió molt i molt i molt típica.
Molt actual. Sí.
Entre els joves d'avui en dia, que és estat d'ànim.
Sí.
Sí.
Moda. Mode. Estic en moda.
Ah!
Per això he dit amè, no mà.
Jo havia entès que volies dir moda de...
Sí, sí.
No, 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 moda amè.
Val. Llavors, un exemple seria...
Modo, en castellà.
El meu mood dels diumenges és fer el manta tot el dia.
Correcte.
Per exemple.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
I ara, número 6, us he de dir que jo aquesta no la sabia. M'ha explotat una mica el cap.
Ui.
A veure si la sabeu vosaltres.
Vinga, va, Andreu,
sí,
preparat.
T'ho estàs passant bé, no?
Sí, molt, 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 molt. Vols que ho digui més?
Més.
Val molt la pena.
Val molt la pena.
Molt la
pena. Escolteu-me, expressió número 6.
Sí.
Bae.
Com?
Jo aquesta no la sabia.
B baixa, A, E?
No, B alta, A, E.
Uau.
Bae.
Jo em pensava que era com un baby,
sí,
però crec que no.
No.
No significa això. No, no.
Ui, que malament anem.
Sí.
Aquí
ens has atrapat,
a tots. Sí. A mi també, inclosa. Significa before anyone else. És a dir, persona important fins i tot més que el i la crush. Que crush és aquella persona que t'encanta.
Sí.
Sí, no? Per
no,
tant,
no, sí, sí.
Un exemple seria fa setmanes que no veig la meva bae i la trobo a faltar.
Ah.
Això ja em sembla un nivell superior.
Sí, sí, és superior.
Superior.
És superior.
Hem après tots.
Sí, ja està. Sí, sí, sí. Aquest era el joc, que no sé si us ha agradat. Ai, avui hem ampliat una mica el vocabulari.
Joan, està provat,
algun dia m'haureu d'explicar què és sic, per exemple.
Sic?
Sic? No saps què és sic?
Sic és malalt, no?
Sí.
Sí, no?
Què, Joan?
S-I-C-K.
Sic.
No. Sic?
Sic, S-I-C, punt. Ja buscareu el diccionari. Seguim. Més cosetes.
Bé, no, ja està. Aquesta era la segona notícia.
O Aca.
Aca.
Aca, sí.
Doncs és el, sí. És el mateix que Sic.
Ah. Va, ja està. És que, ja està. Aquest era el
ja
joc.
Està?
Sí, hem ampliat una mica el nostre vocabulari.
M'agrada molt,
Jo tenia apuntat que Joan era
que
un boomer, però realment has estat molt a l'altura, has donat molt la talla.
Soc millennial?
No, però és que el d'en Joan és complicat, perquè estàs com a mitja
generació,
a la meitat.
Sí. Sí, els millennials.
Llavors, els que se'ns complica més és a nosaltres.
Estic entre boomers i centennials.
Molt bé, Joan.
Sí, sí, sí.
Al principi de temporada no sabies, la generació Z.
No, tenia ni idea.
El centenni.
Bé, amb aquest mood tan positiu, jo crec que ja podem anar cap a la música, no?
Està molt bé. Anem
sí,
a la musiqueta,
va. I avui la notícia musical ens la porta el Tiger.
Así que tu historia está mal contada, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia ya le ve.
Com es nota que arriba l'estiu, eh?
Sí. I mireu, com que just a l'inici de la secció ho recordava, per si no ho sabíeu ja, que només falten 5 dies per les vacances, doncs avui us vull recomanar una nova cançó que us he de dir té molts números a convertir-se en un dels grans èxits de l'estiu.
Mm-hmm.
No és aquesta que sona, aquesta va ser la cançó de l'estiu passat.
Imagina't.
O fa dos ja, potser.
Ostres, ara no me'n recordo.
L'any passat, no?
Bé, aquesta nova cançó es diu Un rato pa siempre, és una col·laboració de l'artista cubà el Tiger i el duet de Cádiz Lérica, i ens parla de l'amistat, de la importància de passar-ho bé i de gaudir dels petits moments. Amb tocs de flamenc, però també amb el pop urbà, aquest tema produït per l'artista Abraham Mateo, sabreu qui és.
Sí. Sí.
Doncs ja està disponible a totes les plataformes amb un videoclip inclòs, protagonitzat pels mateixos artistes. Per tant, avui, com no podia ser d'una altra manera, em despedeixo amb ells i aquest Un rato pa siempre.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Soy así con todas, pero...
la nena tú me gustas tanto que me pones loco y por ponerte al tanto. Quiero una cenita con un tinto para estar atenta a todo tu encanto. No quiero hacerte cuento corto o largo, si recordar es un momento amargo. ¿Por qué no te quedas un rato? ¿Por qué no cumplimos el contrato?
Mira, nena, ay, mira, nena, tú me gustas, tú ay, me gustas tanto. Mira, nena, tú me gustas, tú me gustas tanto.
Y para hacer el cuento corto o largo,
no te lo digo, mejor te lo canto.
Porque no te queda un rato, pa' siempre. Solo será un rato, pa' siempre.
La Caravana, un programa sobre rodas.
25 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de saludar la nostra reportera intrèpida. Reportera intrèpida, com sempre, d'aquest programa, d'aquesta casa i de la ràdio en català en general. Avui Nina Agustí, que has tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Et puc fer una pregunta, tu primer?
Tu mateixa.
No és una pregunta, de fet és una afirmació. M'ha agradat molt que et posessin contra les cordes. Ara amb això dels jocs de les paraules...
Jo us aviso.
Ui, ui, ui.
Queden 4 dies de programa.
Sí.
Val, avisats que 10.
Sí, 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 sí. Avui la pregunta del dia, doncs, parlarem d'una persona, Francisco Ibáñez.
Home.
Coneixem, no, Joan?
Segurament el conec jo més que tu.
Sí, sí, això tens raó. L'historiatista espanyol que va morir el passat divendres als 87 anys va crear personatges com Mortadelo i Filemón, Rompetechos, que per cert, jo era molt fan de Rompetechos, tot s'ha de dir, Trece Rue del Percebe, d'acord, Pepe Gotera, etcètera.
Pepe Gotera, ahí?
I... Oi, no sé dir-ho.
Vaja.
És de la teva època, Joan, no passa res.
Jo, Pepe, Rompetechos... Gotera i Otilio.
Això. Rompetechos i Mortadelo i Filemón sempre era doncs,
sí,
més
sí.
fan d'aquests dos.
Clàssics.
Tenim un gran munt de còmics i vinyetes que ens ha deixat Ibáñez i nosaltres hem sortit a preguntar a la gent del carrer què ha significat per ells un autor com ell. Escoltem.
No tinc ni idea de qui és, la veritat.
Ni idea. A mi sona, però no.
A tu
no
sona.
Podria opinar.
A mi no.
Mortadelo i Filemón.
Ah, vale, sí, claro. Com a persona, com a nom, no sé qui és. Els dibuixos, òbviament, sí. Els còmics, també. Jo soc dels 90, llavors, sí, els he viscut com allò que estava a la biblioteca del col·le. Llavors, tu miraves d'aquesta manera, llavors jo entenc que una persona com ell, doncs, ha donat com a conèixer aquí el món del còmic i la il·lustració perquè altra gent potser pugui veure-ho com una opció de feina real, tot i que sigui molt precària, clar.
Mira, et diré una cosa, Joan. Jo sóc del 98, d'acord?
I coneixem Francisco Ibáñez.
Home, per favor.
Sí, 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 sí. Que signava sempre dins una etiqueta.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, que es movia l'etiqueta, sí, sí, saludava. Sí, sí, algunes coses sé.
T'enganxaré.
No, no, alguna cosa sé. Ja m'has atrapat amb Pepe Gotera. Vinga, va, que ho tornem a intentar. Gent del carrer, què va significar per vosaltres Ibáñez?
Havia tingut, a l'època també tenia Tintins, Astèrix, com qualsevol nen. Però sí, clar, que n'havia tingut, n'havia comprat, me'ls havia rellegit. Bueno, tots sabem que era el Pepe Gotera, com es deia, l'altre, el superintendente aquell. Sí, no, clar, clar que tinc al cap. Inclús un Sant Jordi m'havia firmat algun.
Ah, vale, vale, sí, 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 que es va morir ara fa poc, és veritat, als 80 i pico d'anys. Bueno, sí, jo vaig mirar, llegir algun còmic d'aquests, però no gaire, tampoc, del Mortadelo i Filemón, sí.
Llegia molts Mortadelos, moltes historietes d'ell. I ara llegeix el meu fill i la meva filla, i a més era un home molt maco.
Sí que sé qui era, i a part, bueno, a mi m'agradava molt llegir còmics quan era petita, i encara ara, o sigui que sí, i em sap greu que s'hagi mort, però bueno, ens queda tot el llegat, tots els còmics, per poder anar repassant i tant.
Ah, doncs sí, 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 sí que era dibuixant de còmic. De fet, sí, a casa sempre hem tingut còmics de l'Ibáñez, i bueno, mon germà era un fan total, i no, bueno, jo de fet soc bibliotecària, a la biblioteca on treball també tenim còmics i bueno, i esperem tenir-los. Per molts anys no el podem tenir amb ell, però podem tenir els seus còmics.
Un precursor de la lectura de los niños, ¿no? Porque yo por lo menos aprendí a leer casi y a escribir con él, ¿no? Siempre me ha gustado el Mortadelo, siempre. Y Rompetechos también y, bueno, muchos, casi todos eran buenos.
Com que no ha sortit el personatge i m'agrada posar-te contra les cordes, botones?
No ho sé, Joan.
Sacarino.
Va, ara els hi preguntem una altra qüestió. Sempre fem més d'una pregunta.
Sí, tant.
Sempre dic, et puc fer una pregunta, però són més d'una.
Veus.
Trampes. Vinga, va, ja els hi preguntem. I per la història del còmic espanyol, com creuen que el va marcar? I ens diuen això.
Hombre, l'únic que fa que va ser un pioner en tot.
Va fer agafar afició a molts nanos a llegir, potser, no? A el que no fan ara, precisament, tot el dia amb la pantalleta.
Bueno, clar, ha sigut un referent molt important, no? Sí.
Pues és importantíssim, perquè és que tothom coneix Mortadelo i Filemón, per exemple, o sigui que és de les persones més importants pel que fa al còmic.
Doncs, bueno, ha estat un punt de partida, és còmic d'humor, és, bueno, és una novel·la gràfica referent per molts dibuixants, per molts amants del còmic, i de fet és una figura molt entranyable i que jo crec que, bueno, tots els infants d'abans, infants ara, doncs recordaran sempre.
Yo para mí ha sido el mejor, que, bueno, a ver, hay muchos, ¿no? Pero uno de los mejores y por lo menos el que más he leído yo.
I a més amb aquell sentit de l'humor, no? Que retrata les coses, però a més ell, quan li feien entrevistes, sempre li veies aquella mena de somriure de persona que es pren les coses d'una manera intel·ligent, perquè ho veu tot, però no s'amarga, no? És que ara tot és tan violent i extrem.
I aquest humor que és de protesta, diu les coses dolentes, però t'ho diu en forma de riure, no?
Veus?
Ja has vist, eh? Ara sí que hem trobat molts més fans.
Sí, tant.
I com ha marcat aquesta història espanyola del còmic, i ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Llega con una nueva canción, Mortadelo y Filemón, su misión es salvar la tierra,
Vinga, va, que el bonus track d'avui tenim... de fet, en tenim dos de bonus track, Joan.
Ep.
Sí, sí.
Compte.
Treballant de més i no em pagues més, Joan.
Homenatge clar a Francisco Ibáñez i s'ho mereix.
Exacte, va, que tenim una mare i una filla que, de fet, ja les hem anat escoltant, però ens expliquen què va significar per casa seva tot el llegat d'Ibáñez i que, quan ho fan, també recorden el pare de la família, qui era un autèntic fan. Escoltem.
Jo no he vist persona que rigués més a carcajades que el meu home.
Sí, sí.
Jo li deia, jo no entenc que això... A mi em fa gràcia, però riure carcajades, no. Pues ell, sí.
Sí, sí. Era quasi un espectacle veure'l llegint, sí, sí, perquè disfrutava tant que...
Era sastre, i com que la casa de...
Del 13 de Rueda
sortia el sastre...
Sí. Li encantava, doncs.
De fet, una vegada li vam fer un muntatge, li vam fer fotocòpies de totes les historietes de sastres, sí, i li vam regalar. A més, era un personatge, el de sastre, no?, que és molt, molt particular d'aquella època. Ara ja no hi ha sastres, no?, però en aquella època era un personatge quasi únic, no? Mm. I tenia clients que venien i eren quasi com de la família i jo t'ho vaig pagant això mica en mica. Això és una cosa que va retratar Ibáñez i que avui ja no existeix. I ens agradava, sí, molt, la veritat.
I jo tinc molts llibres, molts.
Forma part de la memòria col·lectiva i individual, de cadascú.
Oh, i tant, oh, i tant. Vinga, va, que encara tenim més anècdotes. Aquesta vegada d'un home que va treballar a l'editorial Bruguera i on va coincidir, doncs, amb Ibáñez. Escoltem.
Per mi és un clàssic. Forma part de la meva infantesa, de les meves lectures. A més, curiosament, jo el conec, no personalment, però jo vaig començar a treballar a l'editorial Bruguera i, clar, ell era la figura de Bruguera, sí. Treballava en un departament artístic, jo, i, per tant, ell entrava i sortia, el bàsquet de l'Ibáñez i tal, o sigui que un record magnífic, un gran professional. A Catalunya, crec que a Espanya no ho sé, però a Catalunya va ser fonamental, ens va obrir les portes a la lectura dels TVOs, no? Aquella època eren TVOs, no existia ni la paraula còmic. Sí, sí, va ser bàsic i fonamental. A part de que s'ha convertit en un autor internacional, un home que vivia el seu món. Molt simpàtic, molt accessible, molt senzill, però molt ficat a la seva història, i crec, jo el veia com, semblava com que la seva vida era dibuixar, no? Era la seva manera d'expressar la seva qualitat.
Una passió és una passió.
Sí, sí. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és Marika Vila, autora, il·lustradora, professora i investigadora del còmic. Molt bona tarda, Marika.
Hola, molt bona tarda.
Marika, què significa per la història del còmic espanyol la feina d'Ibáñez?
Bé, un referent, com m'està dient la gent en general. Bueno, ja veieu el resultat, no? Uh-huh. El resultat de la seva obra és que el coneix quasi tothom, inclús la gent que no és aficionada al còmic, ha tingut a prop algú que ha llegit el Mortadelo o, finalment i últimament, ha vist les pel·lícules. Uh-huh. O sigui que, d'una manera o d'una altra, està present a la sociologia del nostre país, no? Uh-huh. D'altra banda, és l'últim... He sentit parlar algú que deia pioner, no ha sigut mai. Ibáñez, però sí que he sigut la, com a l'últim representant de la producció industrial al país, no? Uh-huh. O sigui, de la producció industrial que va ser Bruguera, perquè a partir d'un moment que en els anys 50 tot, les figures de Bruguera, de l'humor, van davant de l'explotació que eren sotmeses, es van independitzar, es van rebel·lar i es van independitzar i fer les seves pròpies històries, sí. Va entrar Ibáñez i va tenir molt... o sigui, es va convertir en la figura... va tenir tot l'espai per desenvolupar la seva professió, no? Quan ell començava llavors, i llavors ha tingut una gran projecció. Ha sigut un gran professional i és un referent pels nens de moltes generacions, de tres o quatre generacions, com a mínim, i per altra banda, aquests nens, o sigui, els ha afectat de tal manera... Dic nens, sempre dic nens, encara que hi ha hagut nenes, però majoritàriament han sigut nens, i aquests nens han arribat a grans, siguent uns grans aficionats. Uh-huh. O sigui, que ha portat afició al còmic, uh-huh. Ha portat...
molt aficionat.
Ha fet una gran aportació.
Exacte.
En aquest sentit.
Marika, van comptar amb tu a l'On són les dones fa unes setmanes, no, en aquest programa, i ara ets membre de la Comissió del Còmic i la Il·lustració de la Generalitat de Catalunya. Explica'ns una mica en què consisteix.
Bé, la Generalitat, amb un molt encert, va pensar en crear una cosa molt necessària, que era rescatar i donar valor a tots aquests professionals i, d'altra banda, a la seva obra i, d'altra banda, al còmic com a mitjà artístic i de comunicació. I per això va crear una comissió per començar a crear la Col·lecció Nacional de Còmic i Il·lustració.
Com d'important és mantenir, doncs, viu aquest llegat del còmic per la cultura?
Molt important, tan important com qualsevol altre mitjà de comunicació, solament o artístic, perquè construeixen el discurs social, dialoguen entre ells, uh-huh. els mitjans i les arts, i construeixen els discursos socials històrics de cada època. Uh-huh. Per tant, la nostra història també està aquí. Especialment en el còmic, quan Barcelona, Catalunya, sí. ha sigut un cau de dibuixants que han omplert els quioscos i les llibreries d'Europa, uh-huh. i inclús d'Amèrica, també, a través de seleccions il·lustrades, grans il·lustradors catalans han arribat a rebre premis importantíssims a Amèrica. I aquí no es coneix tot això, no? A Europa hem treballat quasi tots els dibuixants per Europa, hem fet tota una creació que aquí no s'ha conegut, uh-huh. En fi...
Que és important mantenir-ho.
Recuperar tota aquesta feina, tota aquesta tasca, jo crec que és molt important i crec que ho està fent molt bé la Generalitat d'emplear-se a fons amb això.
Marika Vila, autora, il·lustradora, professora, investigadora del còmic i ara també membre de la Comissió del Còmic i la Il·lustració de la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies per tornar a visitar-nos aquí a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, Marika.
I un record per l'Ibáñez, que ens ha deixat.
I tant. 38 minuts que passen ara mateix de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina, per aquest clau homenatge a un dels grans de casa nostra, com va ser Francisco Ibáñez. Que vagi molt bé.
A tu, Joan, sempre.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem el doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal a la Universitat de Barcelona, per obrir una nova plana de crònica negra. Els nostres crims o gairebé. Fins ara.
Radio Estel.
Notícia en la secció de Ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
El próximo lunes 17 de julio, gran meeting central del Partido Popular en Barcelona con Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno de España. Os esperamos a todos a las 6 de la tarde en el Turó Parc, Avinguda Pau Casals, número 19. Es el momento.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Crims, o gairebé.
Vinga, va, doncs a aquesta hora obrim plana de crònica negra amb els nostres crims o gairebé. És per això que saludem el catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, el doctor Víctor Gómez. Doctor Gómez, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres de nou. I abans d'obrir el cas, com sempre, fem allò de Núria Ros, posa'ns en antecedents.
El 17 de juny del 2019, la Susana Cortés i la seva parella, en Mariano Daniel Vázquez, es trobaven al seu pis de Viladecans. En un determinat moment, la Susana, malalta de diabetis, va avisar a la seva parella perquè tenia una pujada de sucre. En Mariano no només no la va ajudar, sinó que van registrar fins a 15 vídeos de la Susana on apareixia agonitzant durant hores. Finalment, la Susana va acabar patint un xoc per hipoglucèmia amb fallada multiorgànica que li va produir la mort. Aquesta mort s'hauria pogut evitar si en Mariano hagués demanat ajuda o avisat a una ambulància.
Gràcies, Núria. Déu-n'hi-do, doctor, quin cas més esgarrifós el d'avui, aquest de Mariano Daniel Vázquez. Va ser condemnat per aquests fets?
Sí, efectivament, l'autor d'aquests fets, el Mariano Daniel Vázquez, va ser condemnat a un... No només va ser condemnat, sinó que de totes les formes, diguéssim, d'homicidi que existeixen al Codi Penal, que ara en parlarem, i les penes que es poden assignar a aquestes formes d'homicidi, aquí aquest, l'autor d'aquest fet va ser condemnat a la pena... a la pena més greu de totes, les que hi ha al Codi Penal, de fets, que és la pena de presó permanent revisable. Ara, si voleu, comentem una miqueta les circumstàncies del fet. Com dèiem, les diferents formes d'homicidi que hi ha, quan un homicidi esdevé un assassinat, que seria el cas, i quan un cas on no s'evita un resultat, la no evitació del resultat es pot imputar com si s'hagués causat activament, però ara, si voleu, podem
clar,
parlar
de cop...
breument de la pena.
Clar, així sí. De cop, doctor, ara tornem a la pena, però em venen sí. Dos preguntes clares, perquè em parla d'autoria d'homicidi. Sí. Homicidi és el mateix que assassinat?
Això em sembla que ho hem comentat algun programa. Jo diria que quan vam comentar el cas aquí de Sant Fred, del Truman Capote, em sembla que vam parlar una mica, de la diferència entre homicidi i assassinar. Llavors, diguéssim que l'homicidi dels delictes contra la vida humana independent és el delicte bàsic. Bàsic vull dir A mata B, una persona mata una altra. Quan la producció del resultat de mort per part d'una persona a una altra té lloc amb la concurrència de circumstàncies que servirien per agreujar aquest homicidi, ara mateix el Codi Penal això ho regula de diferents maneres. No? D'una banda té un primer graó, diguéssim, on l'homicidi encara és un homicidi agreujat, un segon graó on l'homicidi agreujat passa a la categoria d'assassinat, ho diu directament al Codi Penal, li canvia el nom, diguéssim, al delicte. El delicte continua sent naturalment un delicte contra la vida, però té més pena. Un tercer graó, que és l'homicidi qualificat, i un quart graó, que seria aquest, on ens trobaríem que serien els casos d'assassinat més greus de tots. Per tant, la resposta, diguéssim, a la teva interessant pregunta seria que l'assassinat és una mena d'homicidi agreujat.
Sí. Val. I deia, ara hi tornarem a la pena, que és el que interessava un dia com avui, però en sorgien dues preguntes. La primera era aquesta, diferència entre homicidi i assassinat. La segona, una falta en donar socors a una persona és homicidi?
Bé, amb això entraríem una mica en els fets d'aquest cas, i després ho comentarem amb una mica més de detall. però diguéssim que el Codi Penal espanyol, això és bastant habitual a dret comparat, però no es regula exactament igual a tot arreu. Uh-huh. Dins dels delictes d'omissió, diguéssim, la pregunta forma part de la categoria, o es respon comentant mínimament la categoria dels delictes d'omissió. Uh-huh. O sigui, hi ha dues grans classes de delictes en atenció a la modalitat de l'acció, que són justament els delictes d'acció. A agafa un ganivet i li clava el pit a B, diguéssim, no? Això seria un homicidi actiu. I els delictes d'omissió, que consisteixen en la infracció de deures que obliguen a fer alguna cosa. És a dir, quan diem que l'homicidi d'A, que mata B amb un ganivet que li clava el punyal, és un delicte un ganivet que li clava el pit, és un delicte d'acció, el que diem és que a través d'aquesta conducta s'ha infringit una norma que prohibeix clavar el punyal al pit, no? Amb els delictes d'omissió el que passa és al revés, és a dir, la norma obliga a actuar d'una determinada manera i el delicte consisteix a actuar d'una forma alternativa diferent a la forma, diguéssim, que obliga la norma. Realitza una acció alternativa a l'acció deguda, no? És a dir, per exemple, i encara no estaríem parlant exactament d'un homicidi, un delicte d'omissió molt clar al Codi Penal espanyol és el delicte d'omissió del deure de socors, que segurament algun cop n'heu sentit a parlar. Uh-huh. Aquest A mateix va conduint per una carretera, llavors passa per un lloc on B ha patit un accident. No és un accident que hagi causat A, no té per què ser-ho. B ha patit un accident, es troba en perill manifest i greu i una situació on requereix ser ajudat, i A, que anava conduint per allà i no havia tingut cap relació amb el fet, però tampoc s'atura a ajudar-lo, continua conduint. Això seria delicte al Codi Penal espanyol, seria fins i tot un delicte més greu si aquest accident de B l'hagués provocat A, no? Però és un delicte d'omissió del deure de socors que té previst una pena determinada que correspon a la infracció del deure d'actuar, que vol dir aturar-se i socórrer aquella persona. Però no se li imputa, diguéssim, a la persona que continua conduint aquest A del nostre exemple, no se li imputa, no se'l castiga per la mort, si, per exemple, al final es produís la mort de B, la persona accidentada. Va. En canvi, amb els delictes de comissió per omissió, això reconec que és una mica més complicat, però és el que s'ha d'explicar amb el cas aquest que ens ocupa avui, estaríem davant d'un delicte d'omissió, perquè es castigaria per no actuar. Però fixa't que, de fet, que es fixin, diguéssim, els nostres benvolguts oients, que, de fet, aquí la norma, amb un delicte de comissió per omissió, no només obliga a realitzar una conducta, sinó que obliga a evitar un resultat. Clar. De forma que si un està obligat no només a actuar, sinó a actuar evitant un resultat, si no evita aquest resultat, puguent evitar-lo i tenint l'obligació d'evitar-lo, respondria per aquest resultat com si l'hagués causat activament. L'exemple que posem sempre a classe com a referència ineludible de la comissió per omissió, de l'homicidi, per exemple, en comissió per omissió, perquè aquí sí que tindríem un homicidi, es castigaria pel resultat de mort, són els pares, per exemple, amb el nadó. No? Uns pares que decideixen tindre una criatura, la tenen finalment, i quan la tenen diuen, mira, no és el que m'imaginava, el deixem, convenim deixar-lo morir per inanició, i acaba morint. Bé, naturalment, aquests pares se'ls podria castigar no només per homicidi, sinó per assassinat en comissió per omissió, perquè han infringit una norma que els obliga no només a alimentar el nadó, sinó a evitar que el nadó mori com a conseqüència de la inanició o del no donar-lo de menjar. Per tant, no sempre que un delicte d'omissió es comet, es respon pel resultat, però en alguns casos, com podem avançar aquest que ens ocupa, podríem dir que sí.
Val. Ara sí, anem a la pena. Quina va ser la pena imposada en aquest cas i en què ha consistit aquesta pena?
Doncs aquesta pena va ser de presó permanent revisable. La presó permanent revisable és una pena que es va incorporar al Codi Penal espanyol l'any 2015. Fins a aquell moment tenien penes de presó molt, molt llargues, penes de presó que fins i tot podien conduir a 35, 36, 37 anys de presó continuada pràcticament sense permisos de cap de setmana, però la gran novetat de 2015 a aquest respecte va ser que s'incorpora no una pena que dura molt, sinó una pena que en el moment d'imposar-se és una pena privativa de llibertat que no se sap quan acabarà. El condemnat per una pena de presó permanent revisable se'l condemna al compliment d'una pena de durada indeterminada. Durada indeterminada vol dir cadena perpètua, no? Tot sovint es diu cadena perpètua, no? Bueno, això es va plantejar davant del Tribunal Constitucional, s'havia plantejat per part d'alguns països davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, i bueno, d'una forma discutible, podríem dir, no? però també es podria defensar. Jo personalment la discutiria, no? però és el que va dir el Constitucional espanyol en la línia del que va dir el Tribunal Europeu de Drets Humans. Es deia que no era ben bé una cadena perpètua, que no anava en contra del principi de resocialització perquè, i aquesta és una característica també fonamental d'aquesta pena, és una pena que d'entrada no se sap quan durarà, però que està prevista la possibilitat que al cap de 25 anys es pugui revisar. Llavors, si es dona una sèrie de requisits que normalment no es donaran, la pena es podria revisar i, per tant, la persona podria, bueno, ser subjecta a la posada en llibertat, a permisos de cap de setmana, llibertat condicional o alguna mesura d'aquestes. Per tant, en resum, al Mariano, aquesta persona, se li va imposar, després d'un judici de jurat, la pena no la posa el jurat, la pena la posa el magistrat que presideix el Tribunal de Jurats, la pena major que es pot imposar al Codi Penal espanyol per un cas d'homicidi o d'assassinat, que és aquesta.
Ara, si centrem-nos en els fets, hem de deixar clar el que dèiem a l'inici, no? Això és un homicidi per omissió.
Sí, insistir que s'ha de distingir entre l'omissió del deure de socors i en aquest cas un homicidi o un assassinat que seria en comissió per omissió.
Vale.
Perquè es pugui castigar en comissió per omissió, és a dir, perquè es pugui castigar per un resultat, en aquest cas el resultat de mort de la Susana, de la parella del Mariano, a una persona que no l'ha causat, clar, la primera línia de defensa que tindria aquesta persona seria, no, és que la Susana, la meva parella, es va morir sola, jo no la vaig intoxicar, no la vaig ofegar, no la vaig disparar, no la vaig matar. Per tant, la producció del resultat s'ha produït sense la interposició per part meva, diria la defensa del Mariano, d'un curs causal. És a dir, el curs causal que ha portat a la mort de la Susana és un curs causal natural. Ella era malalta de diabetis, li dona un xoc hipoglucèmic i no li he provocat jo aquest xoc. Seria la primera línia de defensa. Clar, davant d'això, després parlarem una mica de les gravacions que li fa, el que es veu a les gravacions, altres línies de defensa d'ell, no? Però davant d'això, el dret penal espanyol, com a mínim, té un article, que és l'article 11 del Codi Penal, que diu que quan un delicte és de resultat, i evidentment el delicte d'homicidi o d'assassinat és de resultat perquè per castigar per homicidi o assassinat consumat cal que es produeixi la mort d'una persona, es pot imputar, algú se'l pot castigar per aquest resultat, si està obligat a evitar-lo i havent pogut evitar-lo i estant obligat a evitar-lo no l'ha evitat. Llavors aquí és on apareix, diguéssim, la qüestió més important d'aquests delictes de comissió per omissió, que és qui exactament i en quines circumstàncies, concretament, algú es troba obligat no només a actuar, per exemple, a socórrer, per exemple, a qualsevol de nosaltres, aquests dies que comencen vacances i agafem el cotxe i anem d'aquí a allà, que ens poguéssim trobar casualment amb un accident, l'exemple que hem posat abans, sinó algú que es trobi en una posició que no només estigui obligat a actuar, per exemple, a socórrer, sinó a evitar un resultat de forma que, si no l'eviten, se'l podria imputar, se'l podria castigar per aquest resultat com si l'hagués causat activament. Llavors, la resposta a aquesta pregunta és: en aquesta posició es troba qui està en posició de garant. D'alguna manera, el Mariano és garant de la vida de la Susana en el moment que estan sols a casa, la Susana no pot trucar al metge, no pot anar-hi menys encara al metge, i el Mariano hagués pogut fer, perquè se suposa que això li havia passat anteriorment i sabia que havia de fer, hagués pogut fer alguna cosa per evitar el resultat. Llavors, hi ha diferents casos on aquesta posició de garant és clara, i un d'ells, per exemple, és el cas que s'acostuma a dir d'estreta vinculació familiar, no? Fixem-nos que aquí, de fet, ells no estaven casats, però això és irrellevant, perquè a efectes del cas, diguéssim, és com si la Susana en aquell moment estigués posada en mans completament del Mariano, em depengués completament per la relació de parella que tenien, estaven sols a casa, etcètera, no?
Tot això em porta a preguntar al següent, doctor, perquè, clar, la mort de Susana Cortés es produeix al cap de diverses hores, mentre Mariano Andrés Vázquez, abans ho dèiem, ho enregistra tot en vídeo. És rellevant aquesta circumstància per la condemna?
Sí, més que la gravació en vídeo, que ara en podríem parlar, la veritat és que la gravació en vídeo i el que fa amb els vídeos després és sorprenent, però ara ho comentarem una mica a tall, pràcticament us diria que d'anècdota. El que és absolutament rellevant aquí, i de fet va ser una de les dues circumstàncies que es va aplicar aquí i que de fet explica que la pena no sigui, per exemple, de 10 a 15 anys, o de 15 a 20, o de 20 a 25, que són els tres graons que hem dit abans que podia recórrer un homicidi o un assassinat, sinó de presó permanent revisable, és l'acarnissament. No? De l'acarnissament em sembla que hem parlat algun dia, però sí, ara, per recordar els nostres oients, què és l'acarnissament, encarnizamiento ensenyamiento en castellà, acarnissament en català, és, l'acarnissament es dona quan es produeix un resultat, en aquest cas el resultat de mort, produint en la víctima un patiment innecessari pel resultat. Diríeu, si el resultat de matar un altre és innecessari, qualsevol patiment addicional serà doblement innecessari. Però els efectes de la producció del resultat, jo podria provocar el resultat de mort d'algú que es mata de forma indolora, entre cometes, no? Uh-huh. I en aquest cas és tot el contrari. És a dir, el Mariano no només té clar des del principi que no ajudarà la Susana i que voldrà que la Susana mori, sinó que el que ha de fer, o no fer, més aviat, no? Pel que estem dient, perquè la Susana mori és una cosa que s'allarga durant hores. Llavors, aquesta persona no només va morir, sinó que va morir amb un patiment que era completament innecessari per la mort. Si el Mariano hagués tingut clar que hagués volgut matar la Susana i no li hagués volgut produir aquest patiment plus, aquest patiment extra innecessari durant aquestes hores d'agonia... Uh-huh. Doncs hagués fet alguna cosa, clar, aquí la qüestió és que no fa, sinó que hagués fet alguna cosa per produir-li de forma ràpida, indolora, sense trigar tant el resultat. Llavors, això, efectivament, és, abans dèiem, no? Passem d'un graó a un altre, A mata B, Mariano mata Susana, però en aquest cas, amb diferents circumstàncies, la primera que fa agreujar la pena és, efectivament, l'acarnissament. No?
Ens queden res, dos minutets, doctor, però no vull deixar-li a preguntar si tot plegat va rebre el tractament d'un crim de gènere.
Bé, una altra circumstància que es va aplicar aquí va ser, i això és el que va fer pujar la pena ja del tot, perquè es donava la circumstància de l'acarnissament i la circumstància aquesta que comentarem ara, és la circumstància de provocar el resultat de mort amb una persona vulnerable per raó de malaltia. No? Però, en canvi, la raó de gènere, la circumstància genèrica agreujant de gènere del 22.4 del Codi Penal, aquí no es va aplicar, perquè es considera que no va quedar acreditat que això fos conseqüència d'una manifestació d'imposició del domini masclista sobre la dona. No? Per tant, pràcticament, jo us diria que de tot el que es podia aplicar aquí, que era l'acarnissament, l'aprofitament de persona vulnerable per malaltia i l'agreujant, diguéssim, de gènere, l'única que, de fet, no es va aplicar va ser aquesta tercera.
Mm-hmm. I ara sí, finalment, si m'ho fa molt breu, doctor,
sí,
encara
molt
li puc
breu,
preguntar si el Mariano, clar, el Mariano lliura espontàniament als Mossos d'Esquadra el mòbil amb les gravacions, això és així?
Sí, va lliurar, això és el que us deia que era una mica increïble i que us volia explicar ni que fos anecdòticament, va lliurar les gravacions amb el convenciment que les gravacions li ajudarien. I les gravacions no només no el van ajudar, sinó que, de fet, van ser la prova definitiva per la seva condemna. Perquè el que havia explicat és que aquesta persona, la Susana, era drogodependent, que, de fet, va morir no per un xoc hipoglucèmic, sinó per una sobredosi, i lliura el mòbil amb 15 gravacions, on es veu clarament el que va passar. És completament al revés del que ell explicava. No? Per tant, això fins i tot podria fer dubtar, però això no es va acreditar, de la capacitat intel·lectiva i volitiva, o sigui, de la capacitat d'entendre les coses d'aquesta persona. No? Però, en fi, vull dir, ell en aquest cas va donar la seva pròpia prova. Aquesta és la veritat.
Aquest és el cas de l'omissió del deure de socors de Viladecans. Doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal a la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta temporada i, sobretot, bon estiu, que vagi molt bé.
Bon estiu, Joan, a tothom. Moltes gràcies a vosaltres.